De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
6 minuts ara mateix que passen de les 4 de la tarda. A la taula avui hem col·locat uns estalvis perquè la nostra següent convidada del cacau de les 4 crema. Com a mínim això, eh? Ens adverteix el seu nou llibre Cremo, d'Editorial Columna, la història d'una noia normal i corrent que un bon dia decideix deixar la universitat per aprendre l'ofici de cuinar. Un periple que la portarà a les escoles d'hostaleria més peculiars, restaurants insòlits, hotels i pastisseries de tot tipus i també condició. Cremo és també un compendi de receptes, de memòries i reflexions gastronòmiques de la cuinera més revolucionària dels últims anys, que no perd mai l'humor, tampoc la benzina, i que tenim la sort i el plaer de poder-la saludar avui a Fabricació Pròpia. Maria Nicolau.
Ho estic aquí flipant amb els Mötley Crüe. Com m'has pogut posar aquesta banda sonora sensacional? Amb un escort! Per favor!
Amb un escort! Què et sembla?
Sensacional!
A veure, hem tingut una persona que et coneix una mica i ens ha vingut a dir, poseu-li aquesta cançó a la Maria, que li agradarà.
Doncs m'encanta.
M'ha agradat, aquesta entrada així.
M'ha agradat molt.
Què té aquesta música, no?, que et transmet... I va bé a l'hora de cuinar o no?
Ostres, mira, és que jo cuino en silenci. Perquè
què dius?
Sí, m'hi fico molt amb la cosa, però en canvi, abans per posar-me to i després per celebrar l'èxit d'aquella cassola que m'ha quedat tan ben parida, em poso música com aquesta, perquè...
És com un escalfament, no,
home,
Maria?
Perquè no sé, et desperta les neurones, et desperta els nervis i les terminacions nervioses de tot el cos, no? I et desperta la pell i els sentits, i això és fabulós, anar per la vida despert.
No, tota la raó. Escolta, ja t'avanço que d'aquí uns minuts et demanarem que facis... No t'assustis, eh? En directe un truc que comparteixes en el llibre... Cremo.
El de la truita.
Si us plau.
Que sí?
Però és que, mira, tenim els utensilis, no? Si no m'equivoco, la peixera, però ja ho portarem al final, eh?
D'acord.
Al final, eh? Ens ho has d'ensenyar perquè això ens pot anar molt bé. Maria, fa justament un any, no sé si te'n recordaves tu, bueno, segur que te'n recordaves, que estaves signant llibres per Sant Jordi, presentaves el teu primer llibre, Cuina o Barbària, vas a llibre per any, Maria, això, estàs al cas? O sigui, ets una jondere, no només cuinant,
sinó... No. Saps què passa? Que jo tinc la sensació que aquests dos llibres neixen una mica bessons. Havien d'arribar a l'hora, però jo no tinc tant de talent, o sigui, no dono per més, jo, a la vida. Llavors havia de fer-ne primer un i després l'altre. Són dos llibres de cuina, però així com el primer era un llibre escrit amb el nas ficat a dins de la cassola i amb els ritmes, les textures, les olors i les formes de fluir que té la ceba mentre se sofregeix, aquest altre és un llibre de cuina que en el mateix instant surt de la cassola i es col·loca dintre de la jaqueta de cuiner d'una noia de 16 anys. Llavors, és la mateixa cuina, però un llibre està escrit des de dins la cassola i l'altre està escrit des de dintre del cos d'un cuiner professional, que d'entrada no ho és, i que travessa aquesta vida professional i laboral com la de qualsevol altra persona d'aquest país, i tot d'un plegat es planta amb 41 anys, mira enrere i diu, què collons ha sigut aquest viatge?
Escolta'm una cosa, el títol, o sigui, que és molt indicatiu, aquest Cremo, és, Maria, una advertència que feu quan moveu els plats, no?, i les olles a la cuina. Que cremo, no?, per fer-vos circular. Però, clar, llegint el llibre, hem tingut la sensació que tu no només treus fums dins la cuina, sinó que és la teva actitud vital, no, Maria? Vull dir, perquè, com dius al llibre, si una cosa no vols a la vida és avorrir-te. És així o no?
Jo he sigut sempre així. O sigui, a mi la gent em diu, ostres, i no et fa por tant anar amunt i avall i aquests canvis de vida, no? Ara deixar, per exemple, la cuina professional, deixar els fogons, encara que sigui per un temps, i dedicar-te, tirar-te de cap a fer llibres o a fer altres, o a escriure o el que sigui. Dic, a mi el que em fa por a la vida és que no hi hagi canvis. A mi em fa por a la vida posar el punt mort i adonar-me que m'han passat 40 anys sense sentir-me viva. I jo em sento viva quan m'enfronto a reptes diferents, quan em prenc l'aventura, i a mi els canvis no em fan por, em fa por la rutina.
Quin és el canvi més heavy, més radical que ha tingut Maria Nicolau a la seva vida?
Doncs jo diria que el canvi més radical que he tingut jo a la meva vida pot ser semblant al que han tingut una gran part de les dones de la meva generació, que és d'entrada ser mares. O sigui, tenir un fill és un canvi radical per la vida personal, per la vida física, per la vida, per la teva capacitat mental. És un sotrac a tots els nivells, però alhora és una bomba atòmica a la vida professional. I això se n'ha de parlar. Se n'ha de parlar, perquè és un sotrac al·lucinant que has de permetre que et descol·loqui totes les peces de la teva organització,
sí,
i les torni a juntar de forma diferent, formant una persona i una vida i una rutina totalment nova, que no té la mateixa pinta per res a com era abans, i que serà igual de sensacional si et permets aquesta flexibilitat i si el món entén que és necessari.
Que és necessari, exacte, no?
Si
que, no, que ens hem d'adaptar, no, Maria?
Si no, aquí, això és una trinxada total i absoluta.
Per què et serveix a tu la cuina, Maria?
A mi la cuina m'ha donat tot el que sóc. Perquè d'entrada m'ha donat... o sigui, jo la cuina la vaig escollir. I, per tant, la cuina d'entrada ha sigut adonar-me que visc en un racó de món privilegiat, en què puc escollir què seré quan sigui gran.
Yeah.
Hi ha altres llocs del món en què això no passa. La segona cosa que m'ha donat ha sigut autonomia i llibertat econòmica. És a dir, a mi treballar no em fa por. Per tant, si tu aconsegueixes aprendre un ofici que està relacionat amb donar menjar a la gent, com que arreu del món, allà on te vagis a l'univers, on hi hagi persones, hi ha la necessitat de menjar, i tot arreu té restaurants, des del Japó fins al Canadà, fins al sud-est asiàtic, fins a l'altra punta al mig de la selva de l'Amazones, tothom menja, i arreu on vagis hi ha un xiringuito, mal sigui per fer lloms amb formatge. Jo sabia que si em feia competent a nivell de professional, que si em convertia en una obrera més o menys solvent, a la vida no podia anar-me malament. I en aquest sentit, ser cuinera m'ha donat llibertat i autonomia que no hagués pogut tenir si no em sentís capaç d'exercir aquest ofici amb solvència. I en acabat, doncs, m'ha donat, ja a nivell ficar el cap a dintre la cassola, m'ha donat... Ostres, moments de plaer, moments durs, moments de feina física i de patiment, moments d'alegria i de goig i de compartir a nivells estratosfèrics amb tota una pila de gent al voltant d'una paella i d'una cassola d'arròs, o moments d'aquells que et donen la cuina, de fer-t'ho tu per tu, d'aquella tasseta de caldo, de que estàs potxo, que no et trobes gaire bé, i allò reconforta. La cuina ho és tot.
Deixa'm preguntar-te, es cuina millor sola o acompanyada?
Ostres, mira, et diré que depèn del moment, però a mi, personalment, jo prefereixo cuinar sola. Sí, perquè sóc una mica senyorita Pepis. A mi m'agraden les coses d'aquesta manera, i si les haig de firmar jo, llavors vull que surtin d'aquella manera. Si les hem de firmar tots dos, llavors que quedi clara que l'autoria és compartida. Saps què vull dir? Si ho he de firmar jo, si queda malament serà responsabilitat meva, però si queda bé també serà responsabilitat meva. Llavors... Això sí que sóc una mica senyora del meu regne, però sóc una mica perquè crec que sóc una mica tieta i senyora com abans. Saps, quan la iaia estava a la cuina,
sí, home,
la frase de la iaia era passa a jeure, no molestis,
sí,
ara no, que estic enfeinada, tira, no toquis, deixa estar. A la cuina, quan hi ha una senyora que està cuinant, la resta molesten. Llavors, tots cap al menjador i quan estigui fet estarà. Ni tan sols vull que em pregunteu què hi ha per dinar. Quan estigui estarà. Doncs jo sóc una mica així. Sóc una mica lloca.
No, però mira, cadascú, escolta... Què és allò, Maria, també, que potser no es veu del món de l'hostaleria, no? Saps allò que és invisible?
Buah, no es veu tot. És que per això t'he fet aquest llibre.
Perfecte.
És que no es veu res. És que, t'imagina't... tu com a client, de tot el que passa a darrere del taló, a darrere d'aquelles cortines,
sí,
a tu t'arriba una persona molt amable, que és un cambrer, que et deixa un plat a la taula i reps aquell plat. Però darrere d'aquell plat hi ha unes condicions laborals, hi ha unes dinàmiques relacionals entre la gent que treballa a la cuina, hi ha una unes situacions de foc, de velocitat, d'intensitat, de coses que punxen, de coses que cremen, de coses que tallen. Hi ha sorolls de campanes extractores, run-run tot el dia. Hi ha unes jornades laborals que poden ser més llargues o més curtes. Hi ha unes aspiracions, hi ha somnis, hi ha necessitats de pagar hipoteques. Hi ha moltes històries i moltes vides a dintre d'una habitació que es mouen i xoquen i col·lisionen en aquell precís instant en què tu passes per aquella porta a l'altre cantó del mur i demanes unes mandonguilles amb calamarsets.
Oh, bones.
I en aquelles mandonguilles amb calamarsets hi ha les històries i les vides de totes aquestes persones que per casualitats del destí o designis divins s'han trobat en aquell instant del temps treballant plegades perquè tu tinguis aquell plat a taula. Això és un univers que així com fa 30 anys que parlem del que passa dins dels plats i de gastronomia i de restaurants, ens falten ara 30 anys de parlar de d'escórrer aquestes cortines, moure-les, arreplegar-les i veure què passa a l'altra banda.
No?
Perquè el que hi ha pot ser d'entrada pensar que és molt terrible o el que sigui, però també hi ha grans històries que mereixen ser explicades, compartides i celebrades.
Maria, el llibre, hi parles també de la Font d'Europa de Granollers, no? Del teu pas per la cuina de grans hotels, de tantes altres experiències que expliques sense embuts i amb el teu to característic, amb aquest sentit de l'humor, molt Maria Nicolau, però a la cuina no són tot flors i violes. Whatever, whenever, no? Era el lema de l'oportunitat, no, Maria, laboral, per entrar a treballar a l'Hotel Vela de Barcelona. Tu en aquell moment tenies una feina estable al teu poble natal, en un resort termal de luxe, on la gent venia, doncs, a fer no? retirs, recés espirituals. Tu tenies, podríem dir, Maria, una vida còmoda, tranquil·la, però, canvi, decideixes llançar-te a una tentadora oferta de feina cap a...
Que no comptava tenir, perquè hi havia més de 3.000 inscrits, la gent feia cua pels carrers, estava en plena crisi del 2008-2009, que és quan va esclatar la bombolla immobiliària, allò va fer un pet com una gla, i vaig pensar, mira, faig clic, envio el currículum, com serà que em tocarà a mi?
I Déu dirà,
tanta
no?
Gent, Déu dir, home, sí. Alabat sigui Déu. És que no hi vaig pensar-hi més, no hi vaig pensar-hi més.
I què va passar cap allà, cap a dins?
Bueno, va passar que tot d'un plegat, doncs un altre cop deixo tot i salta de cap cap allà a treballar. I, bueno, jo crec que aquest és un dels capítols centrals del llibre.
Escolta, davant la vida, has fet més les decisions de la Maria Nicolau més amb el ventre que no pas amb el cap?
Totalment, i tinc plena intenció de seguir-ho fent. No considero que això sigui una lliçó a prendre, al contrari. O sigui, tard o d'hora, jo soc molt conscient de que em moriré i de que no puc preveure, no puc saber a dia d'avui com de llarg serà el meu viatge. Però el que sí que sé és que, independentment del que pugui passar, aquest viatge és meu i només jo sóc asseguda a primera fila d'aquesta vagoneta que viatja per una muntanya russa. Jo no vull seure'm al final i veure-les venir. No vull jugar prudent. Sé que sóc responsable, per exemple, que a la meva filla i a la meva gossa no els hi falti mai de res. De les meves responsabilitats en sóc molt conscient i considero que mentre aquestes estiguin cobertes, jo em dec a mi mateixa, tinc el deure a mi mateixa de donar-me la vida amb capacitat encara de seguir sorprendre'm, amb capacitat de seguir somiant i amb capacitat de poder seguir vivint a l'aventura, perquè si no, no seré feliç.
Quan neix aquesta Maria Nicolau, comunicadora?
Tu saps que, et dic la veritat, jo tenia entre els 0 i els 2 anys, vaig anar a una escola de monges, que hi havia la Sor Margarita, que era un angelet caigut del cel,
sí.
Allà a la Garriga, reben uns col·les de monges que havíem anat tots quan érem petits.
Sí.
Pues, la senyora Sor Margarita, una pobra dona que ja es va morir ja fa temps per això, un dia em va fer venir a la televisió espanyola que em gravessin i em fessin en vídeo.
Tu petita, o sigui, quina edat tenies?
Perquè explicava molts bons cuentos. Un any i mig devia tenir.
Què dius?
I explicava contes, amb un any i mig o 2 anys, explicava contes a la guarderia i un dia em van fer venir a la televisió perquè em gravessin, perquè esta niña tiene mucho salero, mucha salsa y mucha gracia y muy pispireta contando cuentos. Doncs mira, de xarlatana fins ara.
Fixa't. Mira, fixa't. I aquí ja, tu ja veies, no?, que està Maria Nicolau.
Saps què passa? Que és que m'agrada. O sigui, a vegades la gent em veu per la televisió, em senten per la ràdio, diuen, bueno, aquesta tarada on va amb aquesta velocitat de teleñeco que porta pels llocs. És que jo sóc així. A vegades diu, hi ha comentaris, no?, a les xarxes, d'oi, aquesta noia, digueu-li que deixi de fer el pallasso. Dic, benvinguda al meu món. Sempre he sigut així. I és això una mica potser relacionat amb això que em preguntaves, no? Jo em nego a tenir una vida gris, a no adonar-me que cada instant que passa i que visc és l'últim que viuré. És a dir, aquest moment que estem vivint tu i jo ara no es repetirà mai més.
No, totalment.
Doncs em nego a donar-lo per suposat i a pensar que això és una cosa habitual, quotidiana, i ja està. O sigui, fa 10 anys em preguntes... escolta, et faran una entrevista perquè parlis del teu segon llibre. Sí, o sigui, dos llibres, tia.
Clar.
I hagués dit, estàs torrat, on te vas?
No passarà,
això. Jo, mira, jo soc cuinera, no passarà. I avui soc aquí i estic al·lucinant.
Deixa'm al·lucinar també, perquè hi ha una història, cremo, que ets explica, si no m'equivoco, que ets de les poques cuineres que has tingut audiència pel papa, amb el papa, no? Com va anar això, Maria?
És que encara no m'ho explico. És que és... Mira, per casualitats de la vida, a veure... Bueno, casualitats, no? Unes circumstàncies que crec que molta part de la gent que ens escolta s'hi pot sentir identificada. Una cosa és el que tu voldries, i l'altra cosa és el que la logística del dia a dia et permet. És a dir, jo un dia dic, vull ser cuinera, i per tant dic, vull anar a l'escola d'hostaleria. Però a casa hi ha els recursos econòmics que hi ha. Per tant, les escoles d'hostaleria que t'agradaria anar, que són les més prestigioses i que potser són privades i són cares, les has de ratllar de la llista. La segona cosa és que quan tu prens aquesta decisió potser tens 16, 17 o 18 anys i potser no tens carnet de cotxe i potser no ets autònom i depens o bé que la teva família pugui combinar-s'ho per portar-te i anar-te a buscar.
Fent mil i una.
O això, o ja has de poder anar en transport públic amb 16, 17, 18 anys. Per tant, això fa tatxar, fa desaparèixer un altre feix de noms de la llista i et queden les opcions que et queden. I a mi em va quedar una escola que ningú coneixia i que jo no n'havia sentit parlar mai i que va resultar que era una escola religiosa. I vaig entrar-hi i em vaig trobar amb la possibilitat de participar en un congrés, a l'Incontro Romano, i presentar una ponència combinant el tema d'aquell any, que era la pau al món, amb la cuina. I vaig dir, tate. I m'hi vaig tirar de cap i vaig preparar una ponència per un congrés, vaig passar a l'eliminatòria a Barcelona, vaig passar a l'eliminatòria a Catalunya, vaig passar a l'eliminatòria a Torre Ciudad, em vaig convertir en la representant nacional, i és que no vull fer spoilers, però això va acabar amb una Setmana Santa al·lucinant a Roma, a primera fila, va ser una experiència...
Vas viure una Setmana Santa única,
no? Una experiència que jo crec que no només que sé que no es paguen diners, sinó que és que a mi, ja et dic, o sigui, quina aventura que et rebi el papa Joan Pau II i està
quina edat
a mig metre.
Maria,
jo tenia 20 anys.
20 anys?
Jo tenia 20 anys. I dir, no pot ser que jo estigui aquí. Sí, una sensació que no me l'emporto amb mi per sempre.
Saps que ens han passat el temps volant?
No pot ser.
Sí, ho dic en sèrio. Però espera't.
Sí, fa dos minuts
que has entrat.
Fa dos minuts, que m'has donat uns colacaus aquí, uns cacaulats boníssims.
Estem parlant amb la Maria Nicolau, que ens presenta el llibre Cremo, que per cert, jo no sé com... Sant Jordi, sí que... Maria, com deu estar la teva agenda? No, o sigui, no vull ni arribar a
imaginar. És que no la vull mirar, no l'he mirada. No, perquè m'agafa com angoixa. Llavors, no, jo aquell dia vaig a gaudir i a disfrutar i no vull saber-ho.
T'ho deixa't portar i flueix, perquè si no... com dèiem, el llibre de la Maria, hi trobem receptes, per exemple, cap de tataki de tonyina, i aprenem a tallar verdures, com fer formatge, brioixos, el pastís de xocolata de Cal Ferrer, o la tècnica de girar una truita grossa quan es té artritis, artrosi o dolor al braç i l'espatlla, que això va molt bé, Maria, que ens ho expliquis.
Saps què passa? Que és que a vegades els xefs o els cuiners expliquem receptes, donem 4 indicacions, 4 quantitats i apa espavila't.
Sí.
I penso que hem de tenir en compte la realitat de les persones que cuinen a casa
ara,
i què els hi passa.
Ara.
I que fa falta trobar noves maneres d'explicar la cuina i acostar-se més a la persona, de veritat.
Fixa't, mira, recuperem el moment en què ho expliques, crec, ja veuràs, i després et ho demanem.
La truita és una bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes, amb botifarra, amb ceba, amb alls. Ben pocs hi fan escarafalls.
Val, d'acord, tenim a Maria Nicolau aquí a l'estudi de Ràdio Cel. Maria, a veure...
Covabunga. Mira, normalment tenim ja la truita de patates aquí, no?
D'acord.
La primera meitat ja està feta.
Sí.
Ja està mig quallada i és el moment de girar-la, de tombar-la. Normalment fem servir la dreta si som dretans. Doncs en aquell moment la dreta marxa, apaguem el foc per no tenir cap mena de pressió i per anar tranquils, i l'agafem amb l'esquerra, el mànec de la paella. Ben a prop, o sigui, no per la punta, ben a prop d'allà on hi ha el pes. Amb la dreta agafo un plat i tapo. Normalment, què faríem? Així.
I cuido i cauria tot. Ui, ai, ai, sí.
No sempre passa, però una vegada de cada 10, la truita
cap
va
al terra.
No farem això. No farem cap gir de canell, no farem cap gir d'articulació. El que farem serà això... I encara més amb
farciment. Calla. La posarem a l'ombro.
I no pesa, perquè està alineat amb el centre de gravetat del cos, està a l'espatlla, no crema de cap manera.
Que bona.
I llavors què faig?
Clar. Per a la Maria, doncs...
Ah,
o sigui, tenim la... I ja està, ja ho tens clar.
I ara faig així...
I ja tu poses, clar, és que en Ferran... O sigui, estic, em ja diu, diu, explica-ho per ràdio, Maria. Clar, la cosa ràpida seria posar-te
la... No, fixa't que l'únic gest que he de fer és un gest que no força cap articulació i que no em fa girar-la i que no depèn de la meva estabilitat de la mà per no trontollar.
Ni
no
del braç. Depèn, però llavors,
no depèn de res.
Maria, és posar-nos la paella, diguéssim, aquí a l'esquena...
Així és com ho faig jo a casa.
O sigui, aquí a l'esquena, diguéssim,
sí.
No?
És com faries, o sigui... Sí, portar el dors de la mà, i l'únic que faig és plegar el braç.
Exacte, plegues aquest braç...
El plego i ja em queda la truita aquí a l'espatlla.
I tens el dorsal, que te la poses
no
a l'esquena.
I no pesa, i mira, puc ballar. Oita, oita.
Pots fer de tot.
Puc fer de tot, perquè no ets de fer, fixa't, aquí giro tots els canells, o sigui, a més estic...
Clar, la Maria ara està girant, no?
Girant,
I fas com molts moviments del cos.
I estic lluny de manera que pesa més.
No, queda claríssim.
Ja està, ho hem vist.
Escolta, això però em sembla fantàstic. Però
més que aquesta
tardat.
Tècnica concreta, a mi el que m'interessa és convidar els cuiners i convidar la gent a explicar les coses tenint més en compte la corporalitat i la humanitat de les persones reals que llegeixen els llibres de cuina.
Això està molt bé, Maria. Mira, nosaltres hem fet el que hem pogut, Maria, amb aquesta entrevista, però aquí cap dels experts és cuiner, això t'ho haig de dir. Només ens agrada molt menjar, això sí que ho tenim, que jalem bastant, però en Pau Gascó, que el coneixes...
Oh, en Pau!
I que va ser, diguéssim, el pardalet que ens ha dit, diguéssim, que t'agrada aquest tipus de música, això també ho hem de dir, que a més de ser un gran cuiner és col·laborador del programa, tu ja ho saps, et vol dirigir una pregunta de qualitat, de cuiner a cuinera. Perquè,
som-hi.
Què et sembla? Perquè te'n vagis amb un bon sabor de boca de la fabricació pròpia. Què, l'escoltem?
Va. Home, clar.
Maria, escolta'm, et compadeixo, eh? Tens tot el meu suport per tindre que aguantar. No, són un amic maquíssim. La Mercè, la Vanessa, en Ferran, la Paula, la Marta... I de veritat, estima'm els perquè són molt guais. Però pregunta. La sal. Com s'aprèn a posar bé la sal al menjar? Per mi és el més difícil. Explica'ns-ho, sisplau, Maria. Gràcies, guapa.
A veure, Maria Nicolau.
Tinc la resposta.
Sí?
Mira, aquesta pregunta me la va fer fa 2 mesos una altra noia que em va dir, mira, segueixo... Jo tinc un problema amb la truita de carbassó. I és que no li enganxo mai el punt de sal. A vegades em queda salada, a vegades em queda sosa. Vaig dir, molt bé. Però tu, abans de posar-hi la sal, tastes l'ou? No. I abans de posar-hi el primer pessic de sal, tastes l'ou per veure com de salada està abans d'acabar-la de quallar? No. Dic, doncs, si no la tastes tu, què he de saber jo com de salada està la teva truita i quina sal hi has de posar? A veure, jo endevina i boles màgiques no en tinc.
Clar.
Llavors, el que hem de fer a l'hora de posar sal a les coses és tastar-les abans i tastar-les després. Oh, Maria, és que és ou cru. Perdona, no ens hem menjat mai un estic tàrtar? No hem sucat mai un tros de pa al rovell de l'ou cru? D'un ou ferrat? Tasteu les coses. No heu posat mai el dit a dintre de la emulsió que feu quan feu un pa de pessic que abans d'entrar al forn? No heu llepat mai l'espàtula abans de posar-la a rentar? Eh que sí? Allò també és ou cru. No passa res. Tenim un sistema immunitari i una flora bacteriana i un estómac sensacionals, que no passa res. Tasteu les coses. I llavors sabreu des de quin punt de partida heu de salar o no salar. Perquè és que si no sabem d'on venim, no podem saber quina quantitat de sal fa falta. I després hi ha l'altra. A mi em pot agradar les coses més o menys salades. I a tu pots tenir un llindar de salat molt més alt o molt més baix que el meu. No soc, o sigui, els cuiners no podem ser prescriptors d'aquestes coses de forma genèrica. Us heu de conèixer vosaltres i la vostra truita, vosaltres i la vostra sal.
Maria Nicolau, si no es pot respondre millor, que vols que et digui? Doncs moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies, Maria, per haver estat amb nosaltres, cuinera i autora d'aquest cremo. Gràcies per jugar, sobretot, aquí a la fabricació, per mostrar-nos també les teves dots amb aquest truc de la paella, quan tenim problemes, com tu bé deies. I per cert, abans d'acabar, el llibre també parles de com et vas emocionar amb el gol de l'Eto, a la final de Champions del 2006. No sé si estàs nerviosa per demà, per aquest PSG-Barça de quarts.
Jo demà tinc el meu propi PSG Barça de quarts. Demà tinc presentació de cremo a Madrid, a la capital del regne.
Maria!
I demà és un dia important per mi, que sóc una xavaleta de províncies i demà és un dia que tinc ganes que vingui i que per mi és tot una fita.
Doncs que vagi molt bé, perquè segur que anirà bé. Maria Nicolau, un plaer, de debò t'ho dic. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I aquí a Fabricació hem passat al punt de 4:45 de la tarda, després de conversar amb la Maria Nicolau. Marxem, tirem cap a publicitat, i a la tornada ens espera el Fabricació Música amb la música d'Elefantes.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir. Yo sin ti no lo sabía.
más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser.
A veure, jo us haig de dir que deixaria Elefantes fins a les 5, però és que, clar, Francisco, si els tenim aquí...
Se'ls haurem d'entrevistar, però pot anar sonant per sota, això, no?
I tant, no? I tant. Shuarma, Juli Cascan, què tal, com esteu?
Molt bé.
Elefantes.
Molt de gust
estar
aquí.
Molt bé, molt contents.
A veure...
Molt contents perquè ens acabes de regalar un cacaulet.
Ha fet una cara d'il·lusió, en Shuarma, realment.
Doble cacao, és que, home, és això
intenso,
té bona pinta, sí, sí.
No, no, però això tot per vosaltres.
Gràcies.
30 anys que van començar Elefantes al món de la música. Des de llavors han aconseguit estar nominats als Grammys Llatins, ser un grans habituals als festivals. Elefantes són una banda de referència, que hem de dir, del pop-rock espanyol. Ara els hi diré això, si es senten ja amb una definició clara. Però perquè ens puguem fer una idea, cada mes els escolten 500.000 de persones només a Spotify. Han tocat amb referents com Antonio Vega, Enrique Bunbury o Coque Maya, o també a la cançó Al Olvido, on canten, entre d'altres, a Mizal o Rosalén. Però els seus grans temes, com Azul o aquest, que jo no lo sabia, formen part del seu nou disc que acaben de treure, aquest 30 aniversari Tratado sobre Jardineria, i el millor de tot és que el 19 d'abril els podreu veure a l'escenari del Palau de la Música dins del Guitar BCN.
Que soy muy feliz si estás junto a mí, te quiero a morir, estoy...
Nois, primer de tot, o sigui, per molts anys, per aquests 30 anys.
Gràcies.
Si podeu traslladar la resta de l'equip a l'Àlex Vivero i al Jordi Ramiro a la bateria,
I
si us
tant,
plau.
Tant.
Jo tinc aquesta primera pregunta sobre el títol, que segur que us l'han fet ja, però, clar, aquest 30 aniversari Tratado sobre Jardineria. Sí. El nom del disc, podríem dir, que és d'una banda molt descriptiu, perquè són aquests 30 anys, no? 30 sí. aniversari, i d'altra banda com molt creatiu i poètic. Tratado de Jardineria, que ve a ser, no sé, a veure com vosaltres ho veieu, eh? No sé si teniu aquesta sensació que us heu convertit ja en uns experts en cultivar el vostre propi jardí, no? El vostre propi món. No? El so que desprèn aquestes cançons, no? I l'essència de l'Elefantes. És així o no?
Bueno, és que nosaltres quan vam treure aquest disc, que és un disc recopilació de la nostra carrera, no? No volíem enganyar ningú, tampoc. Llavors volíem que la gent sapigués què és el que es trobaria en aquest disc. Ens hagués encantat que es digués Grandes Éxitos, però perquè és com de benzinera, no?, aquests
sí,
discos.
Sí, i també és grandiloquent.
Sí, no, éxitos, Grandes clar. Éxitos, no? Però nosaltres tampoc tenim grandes... En tenim 3, 4, però dir-li així un disc amb 30 cançons ens semblava una miqueta excessiu, no? Però 30 aniversari, pues, donava a entendre a la gent que era un disc recopilatori de tota una carrera, etc. No? Però és veritat que també ens semblava molt, molt prosaic, no? 30 aniversari i ja està. Nosaltres sempre hem intentat suggerir amb les cançons, amb les lletres... I bueno, vam pensar de posar un títol alternatiu, 30 anys, 30 aniversari Tratado sobre Jardineria, per una miqueta aquesta poètica, no?, i suggerir a la gent que ho escolti. I és el que tu has dit, no? Nosaltres portem 30 anys cultivant el nostre jardinet. Amb 30 anys hem après a cultivar el nostre jardí. El del veí no en tenim ni idea, perquè probablement toca el sol en unes altres hores o la terra és diferent o el que sigui, però el nostre sí. ja en sabem, és el nostre. El que passa de portes en fora, pues mira, no en tenim,
és un altre
tema, no en tenim
és
ni idea.
Un altre jardinet.
No ens corresponen
sí, sí que és un jardí.
Per què una cançó de repent es fa importantíssima i per què una altra que a tu et semblava millor no s'hi fa? No...
Yeah.
Això no és cosa nostra. Però les nostres cançons sí que portem 30 anys cuidant-les, mimant-les, dedicant-li tot el que nosaltres som i ja som capaços d'emetre un tractat sobre el nostre jardí.
Teniu aquesta sensació, ara us ho deia, no? Perquè deia pop-rock espanyol. Quan vau començar la carrera hem llegit que vosaltres, les productores, us criticaven, no? Sí. Perquè no teníeu... Perquè éreu inclassificables, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Creieu que ara ja teniu un so més identificable o...
Ens sembla que tenim una personalitat, una entitat pròpia. I ens sembla que l'hem tingut sempre, potser ara està més definida. I en aquella època, més que criticar-nos, no sabien on posar-nos, no sabien catalogar-nos. I això encara ens segueix passant una mica. No? Elefant és una banda, una rara avis, una banda una mica estranya, no? Que ni acaba de ser indie, ni acaba de ser molt comercial, i està una mica en terra de ningú, que és, té un caire anglosaxó, però també al mateix temps té un punt melòdic de la cançó espanyola melòdica. O sigui, és una mescla que és una mica difícil de classificar. Però jo penso que sempre han tingut una veu pròpia, i ara és més distingible que poder al principi.
Això jo crec que és el més complicat en qualsevol disciplina artística, que és... això que deies, tenir una veu pròpia, allò que et fa diferent i distintiu, i crec que és més aviat una virtut, i que en el seu dia potser les discogràfiques estaven buscant perfils molt concrets d'allò que ja funciona,
clar,
i repetir una fórmula, i deixen passar coses com aquestes que són úniques. Jo sí que crec que teniu una veu des del primer dia molt pròpia.
Sí, jo també. El que passa és que també és veritat que un sabater, quan fa la seva primera sabata... Però, bueno, és la primera, no? Quan ja porta 30 anys, a lo millor fent sabates, doncs ja té una altra maestria. A lo millor no fa millor les sabates ni pitjor que el veí, però ho fa a la seva manera, no? És veritat, nosaltres tenim la nostra veu, la nostra mirada, perquè és la nostra, no per res especial, no? Però també portem 30 anys treballant-la i aprenent a mirar a la nostra manera, al final, no? Que no és res més que treure les disfresses, no? Perquè jo recordo en èpoques nostres, quan començàvem, volíem ser allò, volíem ser l'altre, volíem un munt de coses, i a vegades anhelar alguna cosa fa que no es vegi amb claredat el que tu ja tens, perquè ja ho tens, en definitiva, no? I cada cop nosaltres ens hem anat despullant, i el que som, l'essència del que som, pues cada cop queda més latent, i nosaltres hem après també a acceptar qui som, i a més a sentir-nos orgullosos del que perquè ens agrada molt qui som nosaltres, saps? I ho disfrutem.
Ara que deies dels inicis d'Elefantes, i a mi hi ha una cançó que em té el cor robat, que sens dubte és aquesta.
Sí, per nosaltres és molt emocionant també escoltar aquesta cançó. No et pensis que hi ha... Ens les posen a vegades, no? I no deixa d'emocionar-nos, perquè d'alguna manera revivim el que nosaltres sentíem en aquell moment, no? I és la força, la insolència de l'adolescent, d'alguna manera, no? Aquesta força imparable que tens en algun moment, que amb els anys es va transformant en una altra cosa diferent, no? Però que mai tornes a recuperar aquesta manera, no? I aquí érem una banda amb una força, i les nostres ments projectaven amb tal força que això tenia un valor. I jo crec que això s'escolta, no només amb nosaltres, amb les bandes que senten així la música, i jo crec que això arriba a la gent que escoltem música, no? La intenció amb la que fas alguna cosa és tan poderosa com el resultat de lo que fas, em sembla.
Us sentiu còmodes, o sigui, 30 anys després, reproduint les cançons que us inspiraven llavors, perquè la gent també canvia. Hi ha molts grups que el que fan és anar reversionant les cançons, es van adaptant potser als seus gustos, perquè els gustos també van canviant.
Clar.
I penses, ostres, ara tinc 30 anys més que llavors. Hi ha gent que a vegades... no li acaba de quadrar. Això que deies ara, la de força adolescent, sí, de l'adolescència, amb el temps vas madurant i potser les defenses d'una altra manera.
Evidentment. Nosaltres aquesta cançó que sona és la cançó amb la que obrim els concerts ara.
I la toqueu tal qual?
No. La toquem des de qui som avui.
Clar.
No podríem tocar-la com la tocàvem abans, perquè no és tan important un arranjament en una cançó. És important l'emoció que tu li poses, no? Llavors, nosaltres és inviable que li posem l'emoció que li posàvem quan vam gravar el nostre primer disc, perquè portem, no sé, 15 discos gravats, no? Llavors, això és inviable, no? L'afrontem des de qui som avui, i també és molt maco veure l'evolució amb les cançons, l'evolució de la teva mirada en relació a com t'expressaves abans. Ja no ens expressem d'aquesta manera, ens expressem d'una altra, i és molt bonic. És com quan veus una foto antiga, no?, i de repente, ostres, tu... Si... És veritat, portava aquelles bambes, no?, que és algo que potser no et crea l'atenció, però aquelles bambes et porten a aquella emoció d'aquell moment, no? Al final et fa connectar lo que el més inesperat, no? I per nosaltres connectar amb aquestes cançons i l'emoció de la nostra carrera és maquíssim. I compartir-ho ara amb el públic és una meravella.
Clar, en aquests 30 anys, ara que parlàvem, vau començar amb unes influències, que segur que n'hi ha algunes que han perdurat, diguéssim, que encara les teniu, no?, com Elefantes. Però potser n'hi ha altres que, no sé, que les heu anat com fixant, diguéssim, com noves. No sé si us ha passat això, no? Vull dir, hi ha aquelles influències que han perdurat i altres, doncs, que us han atrapat, no? Us han cridat més l'atenció.
Sí, bé, som una banda de gent oberta, estem pendents de el que succeeix i anem acceptant les coses que van entrant. I, clar, passes per diferents etapes i, mica en mica, pues, ostres, et vas fixar en un grup o un solista o en un grup de gent que dius, ostres, això m'agrada, i ho vas implementant. Igual després, no és que passi, però, bueno, igual passes a una altra cosa, no? O hi ha una altra banda que també t'està influenciant o un altre estil. Però, bueno, són coses que es van quedant, no? Que vas posant a la motxilla i, mica en mica, vas portant cada cop més influències i més coses que has escoltat, més coses que et fan veure o fer la música d'una altra manera.
I també la tecnologia ha canviat moltíssim. Sí. La forma de fer música ara és molt diferent a com es feia abans, no? Sí, sí. I ara es fan coses que si tiréssim 30 anys enrere era impossible pensar-les, no? I ara mateix es fan, i tot això a nosaltres ens atrau molt, perquè a nosaltres ens agrada fer música avui, no quedant-nos amb el que érem abans, no? I totes aquestes noves tecnologies són eines noves que tenim al nostre taller per fer l'escultura que vulguem, no?
Jo tinc la sensació que hi ha un denominador comú molt, molt perceptible des del primer disc fins ara, i que aquestes influències que heu anat afegint ho heu fet amb una mirada molt, molt artística, no estratègica de què es porta ara i ho posem aquí una mica com un bolet, sinó que heu anat passant una mica pel vostre sedàs, no?, i adaptant-ho.
Lamentablement, sí.
Què vols dir, lamentablement?
Sí, perquè jo crec que també ens hauria anat molt bé sumant a les modes i a vegades deixar-te portar pel vent que ve et porta a llocs que a vegades són interessants, sobretot comercialment parlant.
Clar. No?
I perquè pugi el teu caché i per dormir a hotels més bons, no? Tot això és molt favorable, al final, no? Però no, nosaltres mai ens ha sortit d'aquesta manera. No sé per què, i crec que en algun moment hagués sigut guai fer-ho, eh? Però sempre hem tingut una forma de sentir la música no buscant un fi concret. I repeteixo que es dorm millor en un hotel de 5 estrelles que en un de 3 o en un de 4. Però no ha sigut mai el nostre objectiu. Nosaltres el que sempre hem intentat ha sigut que qui escolti la nostra música ens vegi. Saps?
Reconeixi, Elefantes.
I connectar amb la gent, perquè nosaltres som músics, perquè quan nosaltres érem més joves escoltàvem música que ens tocava el cor i que ens feia entendre qui érem. I potser tenies ganes de plorar i estaves bloquejat i sonava aquell tema que et feia pam i explotaves, no? Nosaltres hem intentat fer això, però això és el que ens va captivar de la música.
Però no tinc la sensació que això és un fet que es valora, realment, d'Elefantes?
Sí.
Que heu sigut, que hi ha com una certa noblesa i que el públic ho agraeix i diu, a mi m'agrada aquest grup també per això.
Sí, al final jo crec que aquestes coses surten. És el que et deia abans també de l'emoció. A vegades l'emoció s'escolta també, saps? I és veritat, nosaltres tenim un públic que a més va creixent cada cop més, un públic que curiosament no entén d'edats, no entén de condicions.
Això és una virtut, eh?
Això és molt maco, no? Perquè al final nosaltres el que hi ha darrere la música és una emoció. Som millors músics o pitjors, o millors comunicadors o pitjors? No en tenim ni idea, la veritat. Però tenim la nostra manera. I hi ha gent que hi connecta. La gent que no connecta té milions de bandes i artistes meravellosos que ho fan molt bé. Lo important és connectar amb algú. Nosaltres tenim la sort de que hi ha bastanta gent que ha connectat amb nosaltres.
Ara que parlàvem abans d'influències, de referències, sens dubte, Bowie i José Luis Perales. Què ha estat José Luis Perales també, no?, per Elefantes.
Bueno, José Luis Perales nosaltres ho escoltàvem quan anàvem en el cotxe dels nostres pares i érem petits.
Un clàssic, clar.
I no escollíem nosaltres escoltar el José Luis Perales, saps? Però era la música que sonava, i tu posaves la tele i sonava el José Luis Perales, i veies aquell senyor amb aquells ulls tristos, amb un traje que no es movia, molt patós, i cantava aquelles cançons que estan dintre del nostre ADN, al final. I no només ens ha fet ser músics la música que hem escollit, també ens ha fet ser músics la música que ens ha arribat, saps? Llavors nosaltres li devem molt, també, a tot això. I bueno, també Espanya crec que és un país que els artistes que no estan de moda, que han estat de moda però ja no ho estan, ja no és el seu moment, els denostem molt ràpidament. Tenim molt poca memòria cultural, no? I és una llàstima. A nosaltres sempre ens agrada, amb la mesura amb la que surt l'ocasió i ens hi trobem, fer una mirada enrere i també voler entendre qui som i per què estem aquí. I amb una part també és per música com la de José Luis Perales.
Veieu que hi ha poc orgull en aquest sentit a Espanya del producte nacional, que hem comprat molt tot allò que ve de fora.
Absolutament.
I allò d'aquí no...
Absolutament. Durant molt temps les bandes hem intentat, ens incloc, entenc, ser anglosaxons tots, o ser americans tots, no? I molts cops hem deixat de banda. Ara m'encanta tot el que està passant amb Tanxongueires, amb el Rodrigo Cuevas, aquest reconèixer ja no només el que és del poblet de Lleral, que em sembla fonamental. Aquesta és la nostra cultura. Si no, si pretenem ser els altres, diluïm la nostra cultura.
I ja ho fan ells i ja ho fan bé.
Clar, és com la globalització, que te'n vas a Mèxic i trobes la mateixa botiga que trobes aquí, que a Roma, que a Londres, i és una llàstima, no? I crec que a nivell artístic el nostre patrimoni és fonamental, i treure pit a aquest nivell, perquè, a més, és que el nostre país és una bomba atòmica, culturalment parlant. No?
Ara que també és veritat que hi ha molts complexes degut també a la situació que s'han viscut aquí, situacions complexes, dificultats, guerra, dictadura, repressió... Llavors això fa que la gent, lògicament, tingui cert complexa de lo que és propi, perquè... De vegades, el propi en aquest país,
complicat.
Amb tanta varietat cultural, pues és complicat, no? De vegades no és propi, d'una altra zona ja no és la teva, però t'han imposat una mica... Hi ha una complexitat aquí social
no és tan fàcil.
Que ens ha portat a no ser com els anglesos, que els seus artistes es fan grans i els hi fan un pedestal, perquè és una aportació que s'ha fet i un reconeixement... Aquí no succeeix, desgraciadament.
Vosaltres us heu fet gran, ens presenteu aquest Elefantes 30 aniversari tratado sobre jardineria, un disc recopilatori, com has dit tu, Xuarma, però al mateix temps transmeteu aquesta idea de continuïtat, de pensar en el futur, i d'aquí aquest tema, Este amor.
Este amor va creciendo contra viento y marea, de noche escribe versos, de día boxea, volamos con él hasta el sol en los buenos tiempos, cuando eran peores barríamos los deseos.
¿Qué esteu pensant? Esteu mirant tots cap a... Estau...
Jo estava pensant en la frase aquesta de noche escribe versos y de día boxea.
Sí.
Em sembla una frase acertada, sí. Que és a vegades ser músic, no? Que sembla que tot és meravellós i que et passes el dia escrivint versos, però hi ha molta lluita, també, no? I una lluita contra un mateix i bueno, pues contra fer-te un lloc, no?
Sí, i de barrer desiertos, déu-n'hi-do. Sí. Passant l'escombra a mig Sàhara, em sembla.
És que ara és una de dir, o sigui, aquests 30 anys d'Elefantes...
El dia per tot, sí.
Clar, han passat moltes coses, no? Sí. Què és allò que us ha fet continuar i dir això? Jo no tiro la tovallola,
Em sembla que l'amor per la música i sempre hem tingut la convicció de que el que fèiem estava encertat, inclús quan ens hem equivocat, que ha sigut molt. Però, ostres, al final, sigui amb errors, amb encerts, estem aquí perquè hem tingut la convicció de que el que estàvem fent era el que havíem de fer. I això és motiu d'orgull i de seguir treballant, de fer feliços fent el que fem.
Sí, és difícil d'explicar a vegades, perquè potser no té una anàlisi, tampoc, no? per això ens dona...
Yeah.
Perquè sí, perquè ens surt d'aquesta manera, perquè a nosaltres ens surt expressar-nos a través de la música, perquè quan ens pugem a un escenari, encara que hagi sigut un viatge d'aquest de 9 hores amb la furgoneta, mal dinats, mal sopats, el concert va malament, et discuteixes amb aquest, amb l'altre, no sé què, i arribes a l'hotel i dius, però quina merda és aquesta? I t'aixeques el dia següent i la il·lusió és fer-ho millor. I no saps per què. Aquest és el camí que a nosaltres ens ha tocat, perquè ni siquiera sé si l'hem escollit nosaltres, al final, però és on nosaltres ens sentim vius. Això és el que ens fa estar vius. Cada dia vivim amb una intensitat per fer les coses millor. Per què? No tinc ni idea.
Deia el Marc Parrot, que també l'hem entrevistat, que també fa, sí, celebrava els 30 anys de carrera. Crec que recordar que era una cosa així com no puc no fer-ho, saps?
Clar.
Sigui, sí, sí, no tinc una altra opció que
sí,
no sigui seguir
sí,
fent
sí,
això.
Sí, sí, i per què? No ho saps. No ho saps. Per què aquell dia tu vas agafar un baix, et vas fixar en allò, i per què un dia vosaltres us veu fer periodistes, i per què no... No sé, hi ha coses que no acaben de tenir explicació. Una entrevista, evidentment, tens que intentar desfer tot això, no? Però pensant en profunditat, no, no sé molt bé per què som músics, però no sabríem ser una altra cosa, segur.
Tenim molta gent que vol saber què passarà al Palau de la Música. El 19 d'abril.
Serà molt maco.
Al Guitar Festival,
què? No tinc cap dubte, serà molt maco. Perquè...
Què passarà? Vull dir, Pretendes ja sabem que és la primera, no?
Sortida, sí. Pensa que nosaltres ens vam proposar fer el Palau de la Música ja fa molts anys i vam dir que no. Que no, perquè no... No sé què era, no? Però no sentíem que fóssim mereixedors de tocar en un espai com aquest, no? És un espai amb una força molt potent, no? I ara ens ho van tornar a proposar i ara sí. Ara sí que ens hi sentim.
I per què creieu que ara sí?
No ho sé. Probablement perquè han passat molts anys, perquè ens hem col·locat en un altre lloc, perquè entenem per què estem aquí, perquè no volem donar explicacions a coses que no la tenen. No sé molt bé què és, no? Però estem segurs que ens posarem allà davant d'aquelles 7 muses que estan mirant així de front i sabrem fer lo nostre. Lo nostre ho sabrem fer molt bé. No pretenem fer una altra cosa. Pretenem fer lo nostre. I això ho sabem fer. Després de 30 anys ja en sabem. Ens mirem els ulls entre nosaltres i sabem lo que hi ha, i sabem lo que està passant, i sabem què estem emitint. I no tenim cap dubte de que farem un gran concert i que els que vinguin a veure'ns, que... és gent que coneix la nostra trajectòria, no se sentiran defraudats, marxaran emocionats, estic seguríssim.
Bueno, crec que queden molt poques entrades, no?
Sí.
Si no m'equivoco.
Sí, poquetes,
per
sí.
El 19 d'abril, no us perdeu Elefantes, per celebrar aquests 30 anys de música.
A més, perdona, deixa'm dir que tenim un convidat molt especial que vindrà a compartir l'escenari amb nosaltres, el Coquemaia, que és un gran amic nostre, amb el que entenem la música d'una forma molt similar, i molt generosament ha volgut sumar-se amb nosaltres al Palau.
Home, doncs això ja serà... ja...
Sí,
gran molt, festa, eh?
Molt maco, sí.
I, per cert, també reivindicar molt Elefantes, perquè vosaltres sempre heu volgut potenciar també les sales més petites. Vull dir que no us ha importat gens, no? No sé si... com us sentiu, no? A tocar també amb aquestes sales que són més grans, però vosaltres sempre heu estat uns abanderats, no? De tocar on sigui. L'important és fer música.
Ens hi hem criat, a les sales petites. Han sigut el nostre mitjà durant molts anys i ens encanta fer-les, també. O sigui, actualment estem més centrats en fer auditoris, teatres... és un tipus d'espectacle que ens afavoreix més, pensem. Actualment estem en aquest punt, però ens segueix agradant molt anar a sales petites, anar a petits clubs on pots tocar en intimitat per 50, per 100 persones.
Ah, és meravellós.
És un altre concert, és una altra història, no? I el mateix que fer festivals, que també, escolta, és molt diferent. Igual no és el bolo que més voldríem fer, però quan el fem ens ho passem molt bé i l'aprofitem.
Nois, em sap greu, ho hem de deixar aquí, Uri. Això de passar informatius...
Bueno,
no és el que hi ha.
Les novetats del dia.
S'ha de fer el que ha passat durant tota l'hora. Ens ho explica la Sandra Gómez, però res, desitjar-vos que vagi molt bé el Palau de la Música.
Gràcies
al Xuarma i al Juli Cascant, Elefantes, i que vagi molt bé, nois.
Un plaer, gràcies.
30 anys més. Vinga, va, que ara tornem.